màniga curta i gairebé començant a patir, perquè han anunciat que aquest cap de setmana pugen fort les temperatures. Santi Llaguna, bon dia.
Hola, bon dia.
Toca patir, cada any toca patir.
Sí, sí, malauradament sempre cada any quan ens trobem per aquestes dates i parlem de la campanya, parlem de l'estiu, doncs una de les preocupacions més importants per nosaltres és el tema de la prevenció de riscos forestals, no?
Com està? Com està el Garraf? Com afronta
tingut
aquesta campanya?
La campanya diria que prou bé, perquè, a veure, hem tingut indubtablement un hivern una mica atípic, perquè va ploure moltíssim, sobretot va ser el gener, que el gener sempre el Garraf ha estat una època més aviat molt eixuta, i la vegetació va créixer prou bé, que de fet, a veure, sempre ens queixem que si plou molt perquè hi ha molta vegetació i si no plou perquè està massa eixut. Llavors diria, hem tingut una primavera més aviat seca, tota aquesta zona litoral, però bueno, estem parlant d'això i fa una setmana que ens van caure uns quants ruixats que haurà anat prou bé. Indubtablement que sigui com sigui, hagi plogut o no hagi plogut, a l'estiu hi ha un risc molt important. Les previsions apunten a que en principi doncs, pot ser un juliol més plujós de lo normal, però per altra banda la clau pot estar en el mes de juny, a veure com es comporta sobretot les precipitacions, no? Darrerament hem tingut moltíssimes reunions tant amb totes les institucions que estan treballant sobre el tema de prevenció i extinció, concretament hem estat en reunions amb bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, ADFs, nosaltres mateixos, i, bueno, i de fet a tota la població que està interessada i els propis ajuntaments. Llavors, el més important és tenir una bona coordinació. Nosaltres entenem que també com a espai natural protegit tenim els nostres medis per sobretot per lo que és la visualització de que si hi ha alguna columna, o sigui, totes les torres de vigilància fan la seva, estan operatives a partir ja del dia 2, que la campanya va començar fins a meitat de setembre. Tenim equips lleugers amb una petita quantitat d'aigua per si s'ha de fer alguna primera intervenció, i pensem que és bàsic. Indubtablement que aquests últims anys també la gent amb tots els dispositius mòbils que té, a la mínima que hi ha una mica de columna la gent està sensibilitzada i avisa molt ràpidament, o sigui, però
112 sempre,
112, 112, 112. Ja, sí, és el que anava ara a comentar. 112 és molt important perquè d'aquesta manera doncs s'activa tots els protocols de d'extinció, si és que és el cas. De totes maneres, el que deia, el que tinguem una persona que durant la seva jornada laboral només està pendent de què és el que està succeint en aquest territori, doncs no només peu columnes de fum dins el parc, sinó que tot el radi que ell pot abastar. O sigui, això és importantíssim. I els vigilants que puguin desplaçar-se, ja que estan dins d'aquest espai, en fer una primera intervenció, i si no és així, posant totes les mànigues necessàries per quan arribin bombers fer aquesta intervenció, penso que ha estat la clau en aquests últims anys. No ens enganyem, si les condicions són molt adverses, dies de vent de ponent, poca humitat, podem tenir problemes, perquè indubtablement la vegetació des dels últims incendis, que va ser l'important, va ser el 94, doncs, clar, hi ha molt de combustible. Per molt que des del parc o des dels mateixos ajuntaments o des dels mateixos particulars es fagin doncs, tasques de clarida, de treballs forestals, i nosaltres mateixos amb l'aportació d'aquestes doncs, amb ramats de cabra, ovella, per fer aquest manteniment, però el combustible és molt, molt important el que hi ha a dins aquests entorns, i no només al parc, sinó que en aquestes reunions que us comentava es veu tot el territori, aquestes zones, sobretot les pinedes, que estan doncs, amb un volum importantíssim. I lligant amb això, també voldria aprofitar, perquè una de les tasques, penso, interessants que ha impulsat Diputació, sobretot en tema de subvencions, ajuts, assessorament a ajuntaments, ha estat el tema de la biomassa. O sigui, s'ha potenciat moltíssim el entendre que moltes de les calderes que s'estan utilitzant en els mateixos ajuntaments, en nosaltres mateixos hem donat l'exemple de que els nostres equipaments han de funcionar també a l'hora d'escalfar o tenir els radiadors calents, funcionar amb biomassa, doncs, bueno, tota aquesta llenya que nosaltres doncs, obtenim a partir d'aquests treballs forestals va parar per donar doncs, energia calorífica, que és el que intentem que cada vegada doncs, hi hagi més particulars i institucions que optin per aquesta solució, que si és així la llenya tindrà un valor i si té un valor el propietari forestal serà una manera de reconèixer i de que pugui fer aquesta tasca que fins ara veu que li dona més feina que cap benefici, diguéssim, no?
És a dir que aprofitar tot aquest excedent que a més és molt és incendiari, totalment incendiari, que per tant s'ha de netejar doncs, per donar-li una reutilització el màxim de lo, de, diguem de l'ús ecològic que pot tenir, no només netejar per evitar que es cremi, sinó que a més allò que es treu aprofitar-ho doncs, d'alguna manera, no abocar-ho ni...
Exactament, sí, sí, és l'estratègia és aquesta, i de fet si ho mirem, no, tampoc és que ens inventem res, perquè si recordem de petits, doncs a les cases, o moltes de les cases, ja teníem l'estufa de llenya i s'aprofitava doncs tot aquest, sobretot els que som més de poble, doncs veiem aquesta estufa i funcionava amb la llenya que s'aprofitava del bosc.
Correcte, no s'havien de tallar arbres per fer llenya, sinó que dels arbres que es anaven podant, netejant, sí, sí. Doncs sortia la llenya per alimentar aquestes estufes.
Exacte, doncs llavors no s'inventa res, però com que d'aquesta època que estem parlant de fa 40 o 50 anys més, i més enrere, fins ara doncs s'ha anat substituint amb el que és el gasoil, és molt més còmode, molt més net, però bueno, fer aquesta aposta penso que ens ajudaria a tothom i, com dic, així ens podríem també que s'engresqués als privats, que són on hi ha més dificultat de que el que té un bosc dir exactament què hi puc fer allà, perquè si ha de fer una aclarida li costarà diners i no en traurà pràcticament res. En el moment que es pagui una mica més doncs aquesta llenya i aquesta llenya per després fer pellet o per fer estella, doncs bueno, serà una manera d'entrar dintre aquest circuit que espero que en pocs anys això ens animem.
Uh-huh. El risc zero no existeix ni existirà. Les condicions meteorològiques puntuals faran que aquest risc sigui superior o inferior i per tant l'únic que podem lluitar és amb dues armes, una la prevenció i una altra la consciència ciutadana per evitar doncs, determinats comportaments que puguin ser de risc. Els últims anys, en aquestes converses que hem anat tenint, en Santi sempre ens havia manifestat un increment d'aquesta consciència ciutadana.
Sí.
Hi ha una certa temença d'una relaxació, ara que tothom està molt més conscienciat o tothom ja ho té molt més interioritzat?
No, jo penso que sí, la gent està molt conscienciat amb el tema incendis i sobretot quan es veuen aquests darrers anys que hi ha hagut doncs, per la zona de l'Alt Empordà i així que hi ha hagut aquests grans incendis, només cal que un es posi en la pell de la gent el que està passant en aquell moment i et dones compte que per molts efectius que hi hagin intervenint a l'hora d'una extinció, moltes vegades han de deixar avançar un foc fins a un lloc que puguin o que les condicions meteorològiques ens ajudin a poder-lo aturar, perquè la clau que quasi bé sempre està amb el tema de que canvia el vent, hi ha una mica més d'augmenta la humitat, tenint la sort que plou una miqueta, vull dir, aquests són factors que ajuden moltíssim a poder fer un atac important. Vull dir, quan hi ha un gran incendi, si ens fixem en les notícies, un dels factors que contínuament s'està parlant és dir, mira, ara es preveu que demà el vent serà menor o el vent canviarà i per tant bufarà a l'inrevés d'on anava i tindran més opcions per poder atacar aquest incendi. Respecte a la conscienciació, penso que cada cop, com dèiem, penso que sí, que la gent és molt conscient, però encara, indubtablement, hi ha molta gent que té, un vici que aquest sí que l'hem de mirar de treure, i és el tirar les cigarretes per les finestres. Quan al cap de l'any fem el balanç de com ha anat la campanya de prevenció d'incendis, dius, bueno, on s'han originat diria que un percentatge altíssim està a costat de les vies de comunicació, siguin autopistes, siguin grans carreteres, que veure que després no ha transcendit a un gran incendi perquè s'ha mobilitzat molt ràpidament, a més la mateixa carretera moltes vegades pot ajudar-te com de tallar foc, però vull dir que allà hi ha moltíssims focus d'incendi. Aquest punt sí que la gent doncs, penso que ho hem de... ens hem de mentalitzar, perquè per molt que la gent pensi, no, si per una cigarreta sí, si no té flama, no té flama, però en unes condicions adverses, aquella mica de guspira que és la cigarreta, doncs acaba encenent un incendi. I això, si tens la mala sort que et passa dins un espai, dins l'espai natural del Garraf, doncs tenim un bon problema.
I de prevenció, què s'ha fet aquest any, què s'ha millorat?
Bueno, aquest any, nosaltres cada any, la nostra idea és a veure treballar sobretot tot el que són zones forestals, fer aclarides, i després un manteniment que fins ara era mecanitzat, doncs substituir-lo per el que són cabres i ovelles, com hem comentat en alguna ocasió. Fer manteniment de les basses, poder tenir-les operatives per en cas d'incendi doncs, poder actuar, els hidrants doncs, que estiguin també operatius, la formació, els mateixos vigilants i guaites que estan fent aquesta tasca, i aquestes són, bueno, és molt repetitiu, però el ser repetitiu no ens fa baixar l'alerta ni ens fa perdre allò de dir, bueno, més tranquils, no, la veritat és que sempre són les instruccions, són molt, està a l'aguait d'aquest tema, i a més afegiria també la gran professionalitat per part de tota la gent del parc, diria, tant els guardes com els de manteniment, tota la part administrativa, perquè a la mesura que cadascú pot, en els moments que hi ha un risc del que s'anomena alfa 2, doncs seria un risc alt d'incendi, nosaltres muntem també un dispositiu amb el nostre personal, o sigui, cadascú té la seva feina dia a dia, però quan es donen condicions de risc, cadascú canvia la seva feina, per ser estar en llocs localitzables, en llocs amb visibilitat, si han de portar aigua, bueno, ho adaptem doncs, a les circumstàncies. Llavors, doncs, bueno, tota aquesta guaita, aquesta alerta que ens porta, bueno, doncs, també penso que ens ajuda a que no ens podem oblidar de que en qualsevol moment doncs, podem tenir un problema.
Les cabres van funcionant?
Cabres, ovelles, sí. De fet, fa pocs dies va sortir allò de l'arrendament de les finques de Diputació per manteniment. Costa, perquè a veure, és un tema que nosaltres estem en contacte moltíssim de les persones que estan treballant en aquest entorn, i sobretot alguns ajuntaments que han portat ara iniciatives, tant en ment com ja ha hagut a punt d'executar, com hem estat a Castelldefels, que vam estar veient com funcionarà el tema de les franges de protecció. O sigui, entenem que també totes aquests ajuntaments tenen zones urbanitzades que per normativa han de mantenir el seu volt, o sigui, el perímetre de 25 metres sense vegetació, amb un baix volum de combustible, i fins ara doncs, sempre s'ha pensat en fer-ho mecanitzat. Llavors nosaltres el que estem fent, no només des de l'oficina nostra de parcs, sinó amb l'oficina de prevenció d'incendis, és fer un seguiment per veure com es podria incentivar més el que els ramats poguessin fer aquestes tasques de manteniment. Perquè, a veure, un pastor, indubtablement, que nosaltres des del parc li podem oferir el territori, li podem oferir els conreus, li podem oferir el tancat, l'abeurador, el corral, però no hi ha més diners. Llavors, el pastor s'ha d'espavilar perquè doncs, aquesta pastura, mitjançant la venda de cabrits, de bens, de xais o el que sigui, doncs, pugui ser sostenible. Si això podem ajuntar-ho amb que algunes d'aquestes franges les poguessin acabar executant ells, com que això sí que té pot tenir uns ingressos, perquè això té un cost, doncs seria una manera d'ajudar, i aquí és on l'estratègia que ara intentarem muntar en un futur de valoritzar doncs, aquesta tasca, que a més més ecològica no pot ser, a més els excrements del propi ramat també serveixen per adobar aquests camps de conreu, que bueno, tanquem un cicle, vull dir, i tornem a lo mateix d'abans, vull dir, no ens hem inventat res, abans hi havia moltes cabres, hi havia moltes ovelles, tot aquest...
I el bosc estava més net, probablement.
I el bosc estava més net, és que clar, abans hi havia un aprofitament impressionant, abans hem parlat de les estufes que teníem a les cases, però també hi havia un aprofitament de totes les esporgues per lo que eren els forns de calç i altres elements que s'utilitzava doncs, aquest brancatge dels pins, que ara, malauradament, el que acabem fent, la majoria dels casos, és anar amb una trituradora i deixar-ho esmicolat perquè s'incorpori en el substrat. No?
Quants ramats hi ha ara?
A veure, a dintre el que és finques de Diputació n'hi ha un, però llavors n'hi ha un altre per la zona d'Olesa, n'hi ha un altre per la zona de Castelldefels i un altre per la zona de Begues. I d'una manera més menys constant, també per la zona de Begues, que ha de, bueno, s'ha de regularitzar la seva situació. Però bueno, penso que és un efecte de que vas veient que, bueno, que se'n van sortint. És un producte de qualitat, perquè també no és el mateix menjar doncs, un xai que hagi estat estabulat tota la seva vida, menjar amb pinso, que un xai que hagi estat a la muntanya i que hagi estat doncs, menjant les herbes o els arbusts que hi ha al parc. Entenc que bueno, això cada vegada tindrà més èxit i sobretot aprofitant. Vull dir, en aquesta època de crisi, que doncs, bueno, s'ha recuperat una tradició que el de pastor semblava que pràcticament havia desaparegut, doncs ara, déu-n'hi-do, a part de lo que nosaltres estem portant a terme, que hi ha diferents entitats i que han promocionat el tema d'escola de pastors, o sigui, que és una professió que s'ha anat donant un valor i crec que hem d'ajudar moltíssim a que això no se'n vagi avall, sinó tot el contrari.
Ja hi ha vigilants també a les Torres de Guaita.
Sí, ja està, l'operatiu ja està funcionant des
completament del dia 2. Com estarà l'estiu,
exacte, sí. Uh-huh. Indubtablement que aquests primers dies hi ha un temes més de formació, organització, bueno, sempre és en aquests dies que nosaltres també agraïm que el temps ens ajudi una miqueta, que a diferència d'altres anys, normalment el primer dia començàvem i començava a ploure. Aquest any no ha estat així, però bueno, va ploure la setmana passada, o sigui que de fet en principi és cada any és el mateix.
Un començament més progressiu.
Més progressiu. No, i anirem al cap de setmana que doncs pinta que serà un cap de setmana calorós, però hi ha molta humitat encara al sol.
Fins quan estaran els vigilants?
Tots, tant vigilants com guaites, estaran fins a meitat de setembre.
D'acord, que és, diguem que ja és la campanya que es va establir doncs, quan va començar la crisi i va haver les primeres retallades pressupostàries, es va acabar amb un, diguem, es va reduir i en aquesta reducció ens hem quedat.
Sí, ens hem quedat perquè també, a veure, entenem que és l'època de més alt risc d'incendi i després, com deia abans, amb el dispositiu que nosaltres des del parc també acabem assumint si hi ha un risc alt, doncs bueno...
Hi ha hagut algun risc alt aquest any?
Sí, hi ha hagut força dies alts, sobretot aquests, com deia, al principi de primavera, que van ser molt eixuts, hi ha uns dies que estava molt eixut i a més amb molt de vent, i sí, es va activar el protocol d'Alfa 2, i o sigui, els nostres guardes van fer les funcions de guaites, i les de la colla de manteniment van fer doncs, de vigilants sobre el territori amb aigua.
Hi ha hagut algun conat?
Diria que important no, potser alguna crema, hi va haver alguna crema al voltant, però bueno, a veure, pensem, tot el tema de les cremes estaven autoritzades, el que passa que bueno, quan veus columna de fum doncs de seguida t'alerta i, bueno, i només cal pensar en alguns dels incendis que hi ha hagut ja aquest any, doncs ha estat aquest el motiu, no?
És a dir, que qualsevol cas, qualsevol dubte, qualsevol columna, qualsevol cosa que vegin sospitosa, 112. Si és una falsa alarma, no es preocupin que no passarà res, però si no ho és, precisament ajudaran.
Sí, o sigui, això, i això ho hem repetit moltíssimes vegades i no em cansaré també de dir-ho, i potser no sóc jo només la persona, sinó des de bombers ens ho diuen sempre, no? Que cada minut que passa és un minut que després ens transforma en hectàrees i es transforma en hores, en dies i més. Vull dir, per tant, cada minut que es pugui avançar, cada minut que es puguem fer una primera intervenció, una primera remullada, un foc que només tingui un front de 10 metres és una cosa, quan aquest front se'n va a 40, 50, 100 metres ja és una altra.
Ens comentaves abans de començar que enguany s'han aprofundit encara una miqueta més les relacions amb la gent d'Itàlia, amb la gent de Porto Conte.
Sí, la veritat és que la nostra idea de fer agermanaments o de conèixer experiències de funcionament d'espais naturals en altres llocs, com és Itàlia, la veritat sí que sembla que tinguem més la mà trencada, no? I ja tenim un agermanament que era el Parc de la Maremma per la zona de la Toscana, i ara n'hem fet un altre conveni de col·laboració que és amb el Parc de Porto Conte, que està a la zona propera a l'Alguer. A l'Alguer, de fet, ja fa molts anys que s'hi estava treballant amb temes de l'obra cultural de l'Alguer, després amb temes de la poesia als parcs, ja també era un lloc referent, sobretot pel tema de que encara que és una minoria els que parlen català a l'Alguer, però bueno, ha sigut un lloc que sempre hem tingut un contacte molt, molt intens. I llavors doncs, sí, hem materialitzat un acord amb, de germanament amb aquest parc, sobretot per conèixer i per tenir un intercanvi d'experiències. De fet, ells hi han vingut un parell de vegades, una reunió per muntar doncs, un full de ruta al parc juntament amb ells, amb una sèrie de tasques que ens hem marcat, i després ara fa un parell o tres de setmanes, aprofitant la presentació del parc a taula que es va celebrar a Mataró, també van venir el director del parc de Porto Conte i algun tècnic, a part d'alguna altra persona, a conèixer com funcionava això. Hem conegut més en profunditat què és el que estaven fent al parc, temes de cacera, que n'hem parlat també amb ells molt, perquè una dada també més que curiosa per veure, quan estem parlant de que tenim molts senglars, vull dir, nosaltres, per tenir una xifra que potser ens podem recordar, que tenim uns 4 senglars cada 100 hectàrees. Doncs a Porto Conte, a Sardenya, doncs en tenen 10 per cada 100 hectàrees, o sigui que ells tenen molta més pressió, tenen zones agrícoles que també tenen la pressió que tenen molt més de la que poden tenir aquí, i porta una activitat cinegètica adaptada doncs, amb aquella densitat de senglars. I llavors també una de les dels treballs que volem realitzar és que alguns dels caçadors d'aquí, del parc, puguin anar a veure com es munten batudes allà i viceversa, ells venir aquí i bueno, un intercanvi d'experiències, a veure què és el que, com es pot fer doncs, per ser doncs, aquestes batudes més eficients i poder aconseguir que un dia que es faci una batuda doncs, el rendiment d'aquesta sigui abatent uns quants exemplars més dels que potser estem ara fent. No?
Aquests intercanvis posen en contacte models de gestió procedents de països diferents. Es gestiona molt diferent un parc a Itàlia de com es fa aquí? O tenim molt a aprendre, ells tenen molt a aprendre de nosaltres? Com...
No, el que crec que amb aquests dos parcs que tenim agermanats són dos parcs que tenen zona litoral, com tenim nosaltres, i ells han aconseguit, sobretot aquest, el de Porto Conte, tenir la gestió també de les zones de reserves marines a la vegada que gestionen la part terrestre. Ho dic perquè, clar, aquesta és una opció que darrerament s'ha parlat.
De fet, la zona marina del parc del Garraf em sembla que està dintre del PEI, no?
Sí, i a més és una zona que són un bon grapat d'hectàrees, que com que va des de Cunit fins a Gavà, llavors és una superfície molt interessant que nosaltres sí que gestionem el que és terrestre, però val la pena que penso aquesta continuïtat que hi ha d'aigua marina amb terrestre, de que moltes aus doncs, venen a descansar i s'alimenten al mar, i doncs, molts d'aquests peixos que viuen en aquest territori doncs, val la pena doncs, potenciar la seva existència i la seva diversitat. Penso que el model que ells estan utilitzant, com deia, que ells gestionen també la part marina, doncs bueno, serà una de les coses que intentarem que nosaltres doncs, també puguem acabar gestionant en un futur. A més, estem treballant molt amb el CEM, amb el Centre d'Estudis del Mar d'aquí de Sitges, que ells tenen molta experiència durant molts anys en temes d'educació ambiental i sobretot enfocant-ho cap a la zona marina que nosaltres aquí tenim.
És que poquet. Aquí hi ha una estructura de gestió molt pensada, molt centrada en això, en la gestió d'un ecosistema terrestre, bàsicament, encara que sigui limítrof amb el mar.
Sí, sí.
Clar, la incorporació d'una zona marina no és com una mera ampliació, sinó és la incorporació d'un ecosistema absolutament radicalment diferent.
Sí. I amb una gestió molt específica, vull dir que aquí hauríem d'aprendre molt com es fa, i després, que clar, ens caldria tenir les competències per poder gestionar, perquè les primeres milles són de competència de la Generalitat i després és estatal, vull dir, això a França els hi han passat la competència amb els gestors, sí, del parc de Porto Conte, que és el que aquí és...
A Itàlia.
Sí.
Així de França.
Ai, perdó.
això estava pensant.
No.
És a dir, que els de Porto Conte tenen la gestió directa
i d'ells hem d'anar aprenent què és, com ho acaben gestionant, i si algun dia nosaltres tenim aquesta competència la mirarem d'aplicar de la mateixa manera, i amb ells els hi ha estat un resultat molt important. I amb això voldria afegir-hi que aquests dos espais tenen un tema que han treballat moltíssim i val la pena que hi treballem, i és amb el tema del turisme que aprofita doncs, aquesta coneixement del mar amb el coneixement de la terra, de la zona terrestre, no? Allà han treballat moltíssim el que és gent que els porten amb la barca, en algun casos de pescadors, o que abans havien sigut de pescadors, fan una visita, veuen si hi ha algun cetaci, veuen com es fa o com es pesca, encara que sigui d'una manera més només demostrativa, més que efectiva, veure com es fa, i després acaben menjant part de l'ú capturat. Vull dir que aquest turisme de mar i de terra, doncs, el tenen molt treballat, i aquí segur que també hi podem treballar molt nosaltres. I també, ja que estic aquí a Sitges, també amb el tema del Parc a Taula es treballa amb la cofradia de pescadors de Sitges, s'està treballant molt intensament també per incorporar, doncs, un dels elements importants de lo que són en aquest Parc a Taula, que hi ha restauradors, productors, elaboradors, doncs era imprescindible que alguna d'aquestes cofradies pogués estar amb nosaltres, i de fet està treballant molt intensament des de la de Sitges, i penso que és un element a tenir en compte i a treballar molt, molt intensament.
S'ha parlat, i de fet l'any passat es va començar a parlar de les sol·licituds oficials que molts ajuntaments, i entre ells ja Sitges també, havien fet d'aquest canvi jurídic, de la condició jurídica del parc, doncs, que passés a ser formalment un parc natural. Això pot implicar canvis en la gestió, en l'espai, o fins i tot en la possibilitat d'aquesta cessió de la gestió de l'espai marítim?
A veure, amb el de gestió és complic. A veure, és difícil que canviï massa, perquè
s'està gestionant com si fos un parc natural sense ser-ho.
Exacte. D'acord. És que nosaltres, diria, la Diputació, els espais naturals que està gestionant, té un potencial i té una dedicació tan humana com pressupostària, us diria que en alguns casos superior que molts parcs naturals, no? Llavors,
li falta l'estatus jurídic.
Clar, li falta de aquest punt que, bueno, com bé comentaves, doncs, hi ha aquest manifest impulsat des de la regidoria o des de l'Ajuntament de Gavà, que ha anat arribant als diferents ajuntaments, i a veure, ens consta que la majoria dels ajuntaments que formen part del Parc del Garraf ja ho tenen aprovat en ple, i no sé si en queden un parell o tres d'ajuntaments que també estan en vies. Bueno, això indubtablement que no passa per nosaltres, som gestors, però el que acaba determinant si això és un parc natural o no serà el Parlament de Catalunya, i això indubtablement quasi tots estan d'acord, aquests manifests, aquests acords de ple arriben, doncs seguirà el seu curs. Nosaltres també desconeixem si a nivell de Generalitat en aquests moments passa per com a prioritari que el Parc del Garraf pugui ser parc natural, però sincerament penso que tenim tots els requisits per ser-ho.
És a dir, estaríem parlant més d'un títol, sí, que no pas d'una pràctica de gestió.
Exacte, la pràctica de gestió és que no ens pot variar pràcticament gens. El que sí que ens podrà donar és prestigi. Notablement que ser parc natural, doncs ens podrem acollir com a parc natural, i això vol dir que si surt algun ajut europeu serà molt més fàcil poder-s'hi acollir, perquè són part natural, és la que
correcte.
Hem pujat de categoria, tot i que la nostra gestió sigui la que ja ve sent fins ara. No?
Plantejo, clar, quan truqueu a la porta d'aquests companys italians i els dieu, no, però part natural no ho som exactament.
Sí, clar, ells es regeixen per un altre tipus, perquè sí, ells tenen parcs regionals, tenen un altre d'això, però clar, tothom ho accepta.
Però la Maremma em sembla que és nacional, no?
Sí, molts d'aquests són...
Això,
sí, no, són parcs...
Estatus màxim.
Tenen un estatus alt. El que passa que alguns d'ells no s'equivalen amb la mateixa terminologia que les nostres, però indubtablement que, clar, quan venen aquí i veuen com s'està gestionant el personal que tenen,
I quan els Santi els diu, no, és que som un pla urbanístic.
Exacte, llavors, bé, ja no els diem això. Ja, mira, som un espai natural, a més forma part d'una xarxa que es diu PEIN, o sigui que...
No, això és cert.
I llavors, ells, vaja, com veuen, veuen que és molt potent. A més, el que també et dones compte és que ells normalment, cada parc té, així com nosaltres tenim a Barcelona tota la seu amb les diferents oficines, tant tenim un suport jurídic, administratiu, una altra part més de planificació, planejament, de gestió, ells quasi tots s'ho cuinen al seu propi parc, o sigui, ells tenen una manera de funcionar que ja tenen més tècnics, perquè clar, llavors quan et pregunta, i aquí quan sou? Ja diu, no sou massa, perquè clar, tens un biòleg compartit, tens un tècnic d'ús públic que sí, llavors un altre d'altres, clar, ells tenen el millor de tècnics, en total en tenen 10 o 12, però nosaltres podem tenir el suport de Barcelona, tot i que indubtablement el seu funcionament és molt més concret del sobre el parc, i saps més la problemàtica, i no és el mateix tenir un sol biòleg compartit i que hagis de demanar assessorament a Barcelona que tinguessis aquí un parell de biòlegs, vull dir, indubtablement que podríem fer molt més. I amb això també volia aprofitar que estem amb el tema de germanaments, també penso que no només és la qüestió de conèixer i experimentar, sinó que també és una plataforma important per poder donar cabuda a intercanvi de, a part de tècnics, d'estudiants que puguin fer doncs, una estada aquí al nostre parc o viceversa. Per exemple, ara tenim en marxa del programa Erasmus, doncs una persona que està treballant, que està fent unes pràctiques aquí al Parc del Garraf, i la veritat doncs, bueno, que amb ella també li servirà per donar a conèixer una experiència que aquí tenim molt, molt ben posicionat, que és el coneixement de l'àliga cua barrada a través de les imatges de la webcam. Doncs aquesta experiència ella acabarà de fer doncs, el seu seguiment i el coneixement d'això, i que segurament que aquesta experiència potser la poden exportar, com nosaltres vam exportar en el seu moment al Parc de la Maremma, doncs per una altra àliga, que era la Marcenca, que ells també van posar les seves càmeres. Vull dir, bueno, són d'aquelles coses que veus les possibilitats a partir d'aquest intercanvi de gent de les universitats de conèixer el que es fa, i després suposo que també ens pot sortir un Erasmus, un Leonardo da Vinci, que ens vagi algun dels nostres o gent d'aquí a Catalunya que pogués fer un intercanvi cap allà. Uh-huh. O sigui, penso que aquesta part, la part científica també és molt important, perquè a vegades ens centrem molt en la gestió, però la gestió has de tenir sobretot amb el tema del medi natural, i té que haver aquesta part científica que amb aquesta base és la que nosaltres hem de poder dir per què fem unes coses o en fem unes altres, no?
Uh-huh. Ara has tret l'àliga, com les tenim les nostres amigues àligues?
Bé, aquest any bé, vam començar que ens semblava que ens vam començar bé, després ens vam desanimar moltíssim, perquè us explico una mica com va anar, no? Perquè de les tres parelles que tenim al parc, doncs vam començar amb una parella que va fer una aposta molt aviat, fantàstic. Després hi havia una altra parella que no acabava de pondre, al final va fer un sol ou, amb la qual ja sempre pateixes, un ja igual se'n va a Norris, i resulta que la primera parella, allò que havia anat bé, els ous eren infèrtils, o sigui, cosa curiosa que s'ha d'acabar d'analitzar per què, perquè és una parella que porta molts anys i no ha tirat endavant, tot i que la pobra femella, el fet de l'instint d'incubar va ser el doble del temps normal, però bueno, no tenen allò una data, no? Allò de dir, no saben que el dia 37 o el dia 40 han de néixer, sinó que poden passar 60 dies i encara incuben. Fins al final que es cansen, i quan es va cansar li van treure aquest ou per veure què passava. L'altre, que hi havia un ou, va tirar endavant, per tant hi ha un poll que és el que es pot veure ara per la webcam, si algú es connecta a internet del Parc del Garraf. Uh-huh. I un altre niu que és en un indret que nosaltres teníem menys conegut, també hi ha un parell de polls, o sigui que la veritat és un dels anys millors. Jo diria que tres polls al Garraf és del milloret, i si aquest, que van ser infèrtils, hagués anat bé, possiblement haguéssim estat en el millor any de tota l'època de l'àliga cua barrada.
Que en portem una pila ja d'anys, sí, sí, al darrere sí. d'aquest projecte.
De 2003, sí, mm-hmm. Sí.
És a dir que, de moment, webcam sí que en tenim, perquè també vam tenir dubtes de que sí, al final tindríem webcam o no.
Sí, perquè tenim, a veure, és un tema d'esponsorització, el que ens fa falta és esponsorització, ens hem de buscar algú. No podem estar nosaltres fins l'últim moment tenint d'estar pendents si podem pagar l'streaming perquè ho pugui veure la gent. Tot el manteniment de les càmeres ja és molt costós, perquè el medi natural és posar tota una infraestructura que només el manteniment té un cost, que ja ens ha donat el seu fruit, però hem de trobar algun sponsor que ens pugui que pugui assumir aquesta despesa, i que segurament que amb ell li pot revertir moltíssim més, perquè estem parlant, no sé, de 40.000 euros i podem en canvi tenir una repercussió amb el tema de conservació importantíssim.
Sí, perquè de públic n'hi ha força. Nosaltres estem intentant convertir-nos en públic, però no hi ha manera, no, ara no ens entra, no acaba de carregar ara mateix. la pàgina. Sí, sí, no, l'Albert ho està fent per veure si podíem sentir una miqueta de garrafa en directe, oi? Que alguna vegada ho hem fet, però no ens acaba de carregar la pàgina, sigui per ample de banda o...
Sí, bueno, ho tenim que puguen entrar a la vegada molts usuaris, em sembla que ara podem estar, no sé si són 60 o 70 a la vegada, i ara ja han marcat que cada 10 minuts quan estigui connectat se'ls hi desconnecti perquè doni entrada a algun altre, però és que la veritat és que de tot el món ens estan seguint aquest projecte. Llavors hi ha gent que ja ho hem parlat alguna vegada, de Bèlgica i Holanda, que saben més de les àligues, quasi de les nostres àligues, que nosaltres, perquè estan tot el dia connectats i tot el dia ho graven, i a vegades ens diuen Santi, bueno, Santi o el que sigui, o Josep Torrató, escolta, que hi visca, que no menja des de fa no sé quantes hores. Vull dir, clar, coses que són, bueno, per nosaltres espectaculars. Vull dir, que hi hagi tanta gent que li preocupi un tema com aquest, vull dir, tenim molts números que aquests projectes continuïn, perquè la gent s'ho mereix, i l'espècie indubtablement.
Sí, més enllà dels estudiosos, hi ha molts curiosos.
Sí, però curiosos, seguiment... sí, però curiosos en el sentit allò d'ostres, què passa i per què aquesta espècie, i a la que no es veu, de seguida t'envien correus o Facebook o no sé què, escolta, que allò passa. Bueno, et dones compte que és un tema que hi ha moltes escoles, vull dir, moltes escoles es connecten per portar doncs un seguiment, amb la qual també van veient com van creixent aquests polls, i van veient, bueno, a nosaltres i personalment a mi, que van ser els quan ho vam engegar, que ens va costar tant, vull dir, la veritat és una alegria enorme que ara pugui estar així. Sí, sí.
Doncs l'àliga està també funcionant, i com a mínim, doncs això, un any més hi ha la possibilitat de poder seguir, després doncs que s'hagi patit en aquest procés de posta, i que doncs ara hi hagi tres polls, que déu-n'hi-do la possibilitat. Moltes vegades els tres polls no tiren endavant, però doncs que en tiri un, que en tiri dos, doncs ja garanteix doncs un any més aquest procés de renovació d'un dels ítems gairebé publicitaris que té l'espai natural del Garraf, el parc del Garraf, doncs per fer aquesta tasca. No sé si tenim alguna cosa més, Santi. Tenim 2 minuts.
Bueno, el tema de camins també aquest any, com cada any, indubtablement que sí, un dels temes de prevenció d'incendis ens interessa molt és que estigui la xarxa viària ben operativa per si s'ha d'actuar. Llavors aquest any també es farà alguna actuació concreta amb algun a la pista de Begues, sobretot amb un tractament ni amb formigó ni amb asfalt, sinó que només un tractament amb un col·loide de fixació de la mateixa terra. Serà una experiència nova, perquè és, tots aquests llocs, a veure, el Garraf és un lloc, plou poc, però l'erosió és important.
Se'n fan molts d'experiments amb diferents tipus de fixadors perquè la cosa quedi bé, eh?
Sí, clar, perquè és que sempre intentem impactar el menys possible, per tant no asfalt, no formigó, però en canvi altres elements que et deixin l'aparença com si fos la terra que hi ha en la pista, però en canvi que tingui una durada més llarga de la que ara ens està passant.
Perquè això comporta un cost molt important.
Sí, que a la llarga es recupera perquè no hi ha d'haver aquest manteniment continuat.
Doncs aquesta és la situació a la boca de l'estiu, a final de la primavera, a la boca de l'estiu del parc del Garraf, amb la campanya, toquem fusta com sempre, amb la campanya d'incendis doncs, o de prevenció d'incendis ja plenament engegada, i amb l'esperança de que quan al setembre puguem parlar o amb en Santi o amb en Xavier Roget, doncs puguem gairebé, encara no, perquè al setembre encara la cosa gira, però donar bones notícies respecte de que ha funcionat tot molt bé aquest any. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies una vegada més.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i que d'aquesta manera també tot el públic que tenim escoltant-nos doncs s'assabenti del que estem fent en aquest espai.
I sobretot important, si veuen una columna, encara que si... qualsevol dubte, 112, ja està, perquè és la manera, perquè davant del dubte, si no estan segurs del que estan veient, sí, sí, algú ho verificarà. Santi, repetim, moltíssimes gràcies i fins al setembre.
Vinga.
I a tots vostès, doncs, també ho deixem aquí. Ara a les 11, notícies amb la xarxa, i després els llibres amb la Rosana. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.